Radio Astel.
Que passant de les 11 del matí, a aquesta hora ja sabeu que els dimarts parlem de ciència i ho fem amb Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic. Què tal, Joan Anton?
Molt bé.
Com estàs?
Bé, i tu?
Molt bé.
M'alegro.
Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, hi ha molts virus per aquí, també t'ho haig de dir.
Què dius? Haig de marxar?
Sí. És que ara acaba d'estornudar algú a la peixera.
Però la peixera no em preocupa.
La peixera no passa res, preocupa. No? Estem protegits. Avui ens proposes un tema... Molt ferm, perquè és veritat que jo no m'ho havia plantejat mai.
Molt ferm per Radio Astel.
Molt ferm per Radio Astel,
exacte. El color dels estels.
I molt escaient, no? Clar, perquè moltes vegades jo, de les coses que aprenem amb Joan Anton Català, és que si obríssim els ulls, no? 24/7 i estiguéssim alerta de tot el que passa al nostre voltant, ens interessaríem i ens assabentaríem de moltes més coses.
Podríem interpretar moltes pistes,
sí, no?
Que ens deix la natura, i tant, ens va deixant, el que jo dic mulletes de pa, saps que a vegades ho dic, no?
Sí.
Ens va deixant cosetes. Que anem molt de pressa i no ens hi fixem, però si ens hi fixem diríem, carai, mira això, no?
I això per què? Clar. Doncs avui farem un d'aquests, d'un per què. Perquè ens vols parlar del color dels estels, no?
Exacte.
Per què aquest color dels estels, no? Què en sabem d'això, Joan Anton?
Bueno, d'entrada... Els colors, d'entrada dic que els estels tenen color. La llum dels estels, ja, això que sembla una obvietat,
sí.
Potser, com que el que dèiem, anem molt de pressa per la vida i mirem poquet al cel, doncs no ens n'adonem que el color dels estels té, que la llum dels estels té color i a partir del color un estel ens explica cosetes.
Vinga, doncs ens hi posem. Vinga, doncs aquests colors dels estels...
Per què? Per què heu parat la música de Rolling Stones?
She's a rainbow.
Yes, she's a rainbow.
Yes.
Doncs, què em deies?
El per què, que és el primer que hem de saber, no?
Molt bé. El primer que hem de saber per interpretar el color dels estels és que qualsevol objecte que està calent emet llum, emet radiació. Això, de manera quotidiana, per exemple, quan s'acostem a un forn calent o un ferro que està calent, molt abans de que tu el toquis,
ja
doncs ja notes, no?
Sí.
I notes, veus la llum i notes l'escalfor a la cara. Això és la radiació que emet qualsevol cos calent. Per tant, tot allò que estigui calent emet llum. La clau aquí és entendre que qualsevol objecte que emet llum, que està calent i que emet llum, pot emetre en diferents menes de llum, diferents categories de llum. Hi ha, algun cop n'hem parlat, hi ha llums que transporten molta més energia que d'altres. Per exemple, hi ha la llum visible, que és aquesta que nosaltres veiem, que és poc energètica, transporta poca energia. Però, per exemple, hi ha els rajos X, o els rajos gamma, o els rajos ultraviolats que transporten més energia. I després n'hi ha de més freds, de llum més freda, no? La infraroja, les zones de les microones, les zones de ràdio, qualsevol objecte calent emet tot aquest conjunt, tot aquest espectre, des de rajos gamma, que són els més energètics, fins a ones de ràdio. Només que, en funció de la temperatura a què es troba aquest objecte, emetrà més intensament una categoria d'aquesta llum. Els objectes que estan molt calents, molt calents, molt calents, tenen tendència, emeten llum més aviat molt energètica. Rajos gamma, en els casos més extrems, rajos X, ultraviolat. Els objectes més freds emeten llum més freda. Infrarojos, microones, ones de ràdio... Perquè et facis una idea, el cos humà, que és un objecte relativament fred, quan el comparem amb molts altres objectes de la natura, emetem amb llum infraroja. Predominantment en llum infraroja. Per això existeixen a les pel·lícules que hauràs vist, no? A les sèries, aquelles ulleres de visió nocturna o que utilitzen els militars.
I que es pot veure,
es veu,
no?
Perquè,
on està el moviment.
Correcte, perquè miren en llum infraroja. Llavors veuen objectes que estan calents i que estan emetent en aquesta llum infraroja. O els termòmetres, el que tu ara em fes, el senyal, no? Els termòmetres que utilitzem per saber si una criatura té febre o un adult té febre, això es va posar molt de moda amb el Covid, que no calia contacte, són aquells termòmetres que no cal que et toquin, sí. Només te'ls acostaven.
I hi ha un...
Allò és perquè està mesurant la quantitat de llum infraroja que tu emets.
Ostres, això, Joan Anton, que interessant el que estàs dient. Clar. Sí, perquè moltes... No? És el, dius, bueno, poses el termòmetre, no? Clar, que és com aquella pistola, no? I d'aquesta manera és com capta, diguéssim...
Sí, són una, allò vindria a ser unes ulleres, sí. Són uns ulls,
sí.
Que veuen amb llum infraroja.
Sí.
Llavors capten la llum infraroja que tu estàs emetent en aquell moment, i en funció de la quantitat i la mena de llum infraroja que emets, sap exactament la temperatura. Per tant, aquí la clau a entendre és, primera, qualsevol objecte calent, tingui la temperatura que tingui, emet llum. Segona, la llum que emet més predominantment té a veure amb la temperatura d'aquell objecte. Per tant, si tu ets capaç d'analitzar la llum que emet un objecte i saber d'aquesta llum que emet on és el pic, on és el cim, quina és la llum que emet més abundantment, sabràs directament la seva temperatura. És a dir, això és un termòmetre que ens regala la natura per poder mesurar la temperatura, ara veurem, dels estels.
Mm-hmm. Jo ara, perdó, però ara que deies tu, però m'ha vingut del cap, potser no té res a veure, però quan tenim febre, estem elevats de temperatura, és que el mateix cos, no? Ara m'estava pensant, doncs, amb les mateixes galtes,
sí.
que se'ns posen més vermelles, no? Total. I d'alguna manera també és un color, no? Que
estem parlant d'un parell de graus.
Clar.
Apenes, eh? Fixa-t'hi que el rang
sí.
És baixíssim, és minúscul el rang que les nostres cèl·lules són capaces de tolerar perquè el metabolisme pugui continuar funcionant. I tot i això, nosaltres ho notem de seguida. Aquells 2 graus ho notem de seguida. I el termòmetre ho nota de seguida. Aquest termòmetre inalàmbric, sense contacte, ho nota de seguida. És capaç de mesurar amb molta precisió aquests minúsculs canvis de temperatura.
Clar, jo ara estava pensant que els nostres avantpassats, per exemple, no? Perquè ara tu deies, amb les coses que sabem ara, però quan el sol tu el veus i brilla, no?
Crema, deien crema. Ells pensaven que, primera, no sabien que un sol és un estel. Ara explicaré una anècdota d'això. Ells veien el sol i pensaven que cremava amb foc directament. I encara hi ha molta gent que ho creu, això. Vull dir, hi ha com una mena de cultura popular que diu com si el sol tingués foc. Avui sabem que el sol no està calent perquè cremi. Dues cosetes, et deia. Ara que ja sabem el mecanisme que utilitza la natura, no? Que en funció de la temperatura s'emet una determinada llum, aquí la qüestió ara és entendre què són els estels, perquè al final que sumarem tot. Sumarem objectes calents que emeten llum i estels que estan molt calents. Els estels sabem que són sols. El nostre sol és el nostre estel. De les primeres persones que tenim constància a la història, que només pensant deduir-se això, va ser Giordano Bruno, un clergue que a començaments del segle XVII, només raonant, perquè en aquell moment no s'havien inventat encara els telescopis, va dir, i si els estels fossin sols? No? Malauradament aquesta persona va anar molt més lluny, va fer derivades que en aquell moment la Inquisició no li va perdonar i el van cremar a la foguera l'any 1600, a més el van cremar cap per avall, com Mare si no hi hagués prou de cremar la gent cap per amunt. Però Giordano Bruno és el primer que, raonant, pensant, diu, i si els estels fossin sols? Avui sabem que són sols. Els estels són igual que el nostre sol, uns més grossos, els altres més petitons. Per què estan calents? Per què brillen? Sabem que no és perquè estiguin cremant, allà no hi ha foc. És un procés que algun cop hem comentat que s'anomena fusió nuclear. La fusió nuclear és un procés físic que té lloc a l'interior, al centre d'una estela, a milions de graus de temperatura, i que genera molta energia. Aquest procés allibera molta energia, i aquesta és l'energia que permet sobreviure a un estel. Aquesta energia, aquesta llum que es genera a l'interior, ha de viatjar, per arribar als nostres ulls en forma de llum, aquella energia ha de sortir de l'estel i viatja a través de l'interior de l'estel fins que arriba a la superfície de l'astre. Aquesta superfície l'anomenem fotosfera, ara veuràs per què. I quan arriba a la superfície de l'astre, per cert, la llum, que et sembla que va molt de pressa o molt a poc? Com diries que viatja la llum?
Jo, pel que tu dius...
Doncs mira, la llum pot trigar milers d'anys, desenes de milers d'anys, en sortir d'un estel. És a dir, és tan dens, l'interior d'un estel està tan empaquetat que la llum rebota i rebota i rebota i no troba el seu camí de sortida. No troba el seu camí de sortida fins que finalment arriba a la superfície de l'estel. I allà és lliure la llum per viatjar. I en aquesta és la llum que veiem dels estels. La llum que veiem dels estels no és la llum que s'ha generat a l'interior, és la llum que ha viatjat per dins de l'estel, s'ha anat refredant mentre es feia aquest camí, fins que ha arribat a la superfície de l'estel i allà finalment ha quedat alliberada, que és la llum, per poder viatjar eternament per l'univers. I aquesta és la llum que ens du el color. Aquesta és la llum que rebem dels estels. Per tant, el color que ens rebrem d'un estel ens està indicant la temperatura de la superfície, perquè és del lloc últim on aquella llum ha sortit, no de l'interior. L'interior, aquella llum pobreta, s'ha refredat mentre s'ha anat rebotant durant milers d'anys fins que ha aconseguit sortir lliure, no? I és en el moment que surt lliure que ens du la temperatura d'aquesta última part de l'estel. Per tant, estudiant el color que té la llum d'un estel, pots deduir la temperatura que té en superfície. Black hole sun, won't you come? Wash away the rain, black hole sun, won't you come? Won't you come? Won't you come? Per tant, dit això,
jo és que ja, tots els ingredients que ens estàs donant avui, tenim aquesta temperatura, no?, que farà variar, diguéssim, aquest color dels estels. Hi ha varietat, i deies tu, fins i tot categories.
Correcte. Llavors tenim estels que estan més calents que d'altres, que estan més freds, i per tant això farà variar la seva llum. Així, per exemple, dèiem, un cos humà, la llum predominant que emetem és infraroja.
Sí.
Doncs un estel, la llum predominant que emet és llum visible, infraroja i ultraviolada. És tota aquesta llum que queda entre aquest rang dels ultraviolats, que són més energètics, la llum visible, que és menys energètica, i l'infraroja encara és menys energètica. En funció de la temperatura, emetrà més d'una d'aquestes categories. Així, els estels molt, molt, molt calents en superfície, estels que potser estan a 20.000 o 40.000 graus en superfície, que és molt poc, perquè recordem que t'he dit que dins dels estels estan a milions de graus, però la superfície s'han refredat, 20, 40, 60.000 graus, aquests estels emeten molt intensament en llum ultraviolada. Els estels més normalets, diríem així, com el nostre Sol, en superfície d'uns 6.000 graus, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 graus, emeten predominantment en llum visible. Per tant, Mercè, no és gens estrany que els ulls de totes les espècies de vida de la Terra s'hagin desenvolupat de manera que puguem percebre la llum visible, perquè és la llum que predominantment emet el nostre estel. Si el nostre estel hagués estat diferent, bueno, no estaríem aquí, però si hi fóssim, els nostres ulls s'haguessin desenvolupat per mirar un altre tipus de llum.
Ens haguéssim adaptat,
captar,
no?
Correcte, l'evolució hagués fet que els nostres ulls veiessin un altre tipus de llum. I els estels més freds que el nostre Sol, 4.000 graus en temperatura, 4.500, 3.000, 3.500, emeten predominantment en llum més aviat infraroja. Val? Dintre de l'espectre de llum visible, també dins de la visible, sabem que hi ha llum una mica més càlida i una mica més freda. La llum blava és més càlida que la llum vermella, una cosa que sembla antisentit comú, però és així. Per tant, fins i tot hi ha estels que, emetent llum visible, tu, mesurant la llum, veuràs si té un component blau més intens o té un component vermell més intens. I això és el que et donarà la clau de la temperatura que té un estel. Si tu surts de nit i mires al cel, veuràs el color dels estels, percebràs el color dels estels i percebràs que hi ha estels de color vermell o de color ataronjat. Què vol dir de color vermell o ataronjat? Diràs, el Joan Anton va explicar que la llum vermella és una mica més freda que la llum blava. Per tant, aquest estel ha d'estar més fred en superfície que el estel del costat, que el veuràs brillar amb color blanca, i que l'altre estel que el veuràs brillar de color blau, que voldria... Ai, el blau és més energètic, per tant, segur que el blau és més calent que el blanc i el blanc és més calent que el vermell. I aquesta és la pista per entendre la temperatura dels estels. Mirar el color.
Estem en Joan Anton Català, avui ens està ajudant.
Per què traieu ara la música de Pink Floyd? És que, clar, esteu posant músiques de la meva època. Jo m'he criat amb aquestes músiques. Va, continuem, continuem.
No, no, perquè clar, quan parlarem de Sight of the Moon, no? Hem Exacte. De mirar cap a la lluna, no? Si sortim,
sí,
no?
Sí, però em sap greu pels Pink Floyd, perquè Pink Floyd. No hi ha res que sigui The Dark Side of the Moon, no existeix, no hi ha cara fosca, hi ha cara oculta. Però és igual, els Pink Floyd els sí, permetem.
I tant.
Va, sortim de nit. Llavors, anem a mirar estels.
Sí, perquè no entrarem amb el, no, el sentit de Pink Floyd quan no, va escriure aquesta no, cançó, no,
correcte,
no, Joan Anton?
Correcte. Llavors mires el cel i, primera, és normal que tinguem dificultat en percebre el color dels estels. Això és a causa que els ulls humans són, la nostra visió és molt dolenta distingint colors quan la il·luminació és baixa. La prova la tenim, per exemple, si pensem en una habitació mig fosca
sí.
i estem amb gent, ens serà molt difícil saber si la blusa de la persona del costat és vermella o marró. Sabrem si és fosca o clara, però difícilment podrem encertar el color que té si la il·luminació és molt baixa. Això mateix ens passa, per tant, a la nit, a la foscor i amb els estels, als ulls humans ens costa percebre colors, és normal. I dins dels colors que veiem més fàcilment són els vermells. Els vermells ens costa menys de percebre que els blaus. Per tant, això ho hem de saber. Quan sortim al cel no ens decebem, hem de buscar una nit clara, que no hi hagi molta turbulència, mirem el cel, deixem que els nostres ulls s'acostumin i allà és quan començarem a percebre colors. Percebrem més fàcil els vermells, torno a dir, que els blaus.
Pas.
Però tot això es poden percebre, amb atenció. Què tenim? Pues mira, per exemple, el cel que tenim ara, que és cel que estem de tardor, que estem anant cap a l'hivern, ara ho tenim de matinada, però tal com ens anem acostant a l'hivern, el tindrem durant tota la nit i a primera part de la nit, quan arribem a gener, tenim una constel·lació que és, per mi, la més bonica que hi ha de l'hemisferi nord i sud, també, que és Orió. Orió era un caçador mitològic grec. Orió, la figura d'Orió. És una constel·lació que un cop tu la veus ja no l'oblides mai. És molt grossa, és en forma de rectangle, amb tres estrelletes que fan com de cinturó. Estan inclinades i fan de... que era el cinturó on portava l'espasa el caçador. Orió. Si mirem Orió, veurem que l'estel que hi ha a la cantonada superior esquerra, en una de les espatlles del gegant, del caçador, és de color vermell intens. És claríssim, aquest no costa gens de veure. Això és un estel supergegant que es diu Betelgeuse. Només del color podem deduir, per tant, que la seva superfície ha d'estar sobre els 4.000, entre 3.500, 4.000, 4.200 graus, que és temperatura freda pels estels. A la mateixa Orió, al mateix rectangle, però en lloc de mirar les espatlles, mirem en diagonal a Betelgeuse i ens anem als peus, a la part de baix del rectangle, en diagonal oposat, veurem un estel blau. Si ens hi fixem, veurem que és blau, per comparativa amb altres estels. Això és Rigel, que és un supergegant blau, que, per tant, ja ens indica que la seva llum, que la seva superfície està molt més calenta. Estem parlant d'un estel que en superfície té més de 20.000 graus
wow.
de superfície. I aquest és el joc. Llavors, durant el cel de l'estiu, el cel de, perdona, de la tardor i de l'hivern, té diferents estels que permeten veure clarament aquest color vermellós. Ara mateix, per exemple, quan comença la nit, cap a mitjanit, abans de mitjanit fins i tot, es pot veure també ben amunt en el cel, un estel de color ataronjat, que és el de Baran, de la constel·lació del Taure, i ja tornem a fer el joc. Ah, per tant, si és ataronjat, més aviat vermellós, vol dir que és fred en superfície. Per tant, fixa-t'hi, només de la visualització del color dels estels, un pot començar a saber cosetes. D'entrada, la temperatura. Però ara t'explicaré que, en funció d'això, també podem saber l'edat d'un estel.
He visto una luz. Hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión.
Per tant, el que dius és que té relació el color amb l'edat dels estels.
Sí, i ara veurem per què. Perquè no sempre, en astronomia en això hem de ser molt curosos, però afortunadament quan sortim a veure el cel ho tenim molt més fàcil que tot això. Perquè mira, podríem dir, si entenem la vida d'un estel, sí. com viu, com neix, viu i mor un estel, veurem que la major part dels estels, tal com es van acostant a l'últim sospir de la seva vida, s'inflen, s'expandeixen i es refreden. Això és fàcil d'entendre, perquè si tu tens un objecte calent com un estel i ara el fas més gros i més gros i més gros, ha de distribuir la seva energia, l'ha de distribuir per una superfície cada cop més grossa. Per tant, la seva superfície cada cop estarà més freda, perquè ha de distribuir l'escalfor per una superfície més grossa. No? Què vol dir que un estel envelleixi, s'infli i es refredi, que la seva llum se n'anirà cap al vermell. la seva llum, tal com una estela envelleix, se'n va cap al color vermell. I podríem dir, ah, per tant, qualsevol estel que veiem al cel de color vermellós vol dir que és un estel, diríem, a punt de la jubilació, un estel ja molt vell. En astronomia hem de ser curosos perquè no sempre. Hi ha estels que ja neixen així. Hi ha estels, que anomenem nanes vermelles, que com el nom indica són vermelles des del primer instant en què neixen fins que morin.
Fins que moren.
Però aquests estels són tan petitons que l'ull humà no els pot veure al cel. Per tant, tornem. Qualsevol estel que veiem al cel,
sí,
podrem fer la simplificació i dir, si té color vermell és que és fred, i si té aquest color vermell i és fred, vol dir que s'està morint. Ho podrem dir, això. Perquè tot i que hi ha estels, com et deia, que són vermells des de que neixen, són tan febles que l'ull humà no els pot veure, necessitem instruments. Per tant, si mires sense instruments, tots aquells estels que veges de color vermell, no només t'està indicant que són freds, t'està indicant que ja tenen una certa edat i que són a prop de la jubilació o de la seva explosió, del seu punt final de la vida, com Betelgeuse, aquest estel que et deia de la constel·lació d'Orió, que creiem que és el següent, la següent explosió que la humanitat podrà veure en el cel, una explosió tremenda en el moment que es produeixi.
Sí.
Es calcula que la seva llum es podrà veure de dia, la de l'explosió, i que de nit podrà arribar a fer ombra.
I es calcules...
Sabia que ho preguntaries. Això no estava guió. Mira, creiem que és a punt. Creiem que és a punt d'explotar. A punt, com que ja saps que som una mica friquis, no? Els astrònoms, doncs a punt vol dir d'ara amb els pròxims 100.000 anys. 100.000 anys. Però... No, però sí, però això no és res, és un microinstant còsmic, no?
Yeah.
Però la qüestió és que podria ja haver explotat, perquè aquest estel es troba a més de 600 anys llum de distància, 640, ara t'ho dic de memòria,
sí.
Vol dir que la seva llum triga 640 anys a arribar, podria ja haver explotat i la seva llum estaria viatjant a tota pastilla, a tota velocitat, cap a la Terra, al velocitat de la llum, per dins que aquell estel que encara veiem en el cel pues fa temps que ha mort. Però tornem a... rebobinem. Del color d'un estel, per tant, sé la temperatura.
Sí.
Si és vermell, sé que és molt fred. I, a més, si és vermell, com que no estic mirant en instruments, que és l'única cosa que faria que dubtés, podré deduir que és un estel vell, que està a punt de la jubilació o a punt de la mort. Mira, només a partir de la contemplació del color d'un estel.
Amb la nostra vista. Joan Anton Català, ja amb la teva divulgació, si m'ho permets, també. Joan Anton Català, moltes gràcies.
A tu.
Com sempre, un plaer.
El plaer és meu.
Fem una cosa, és que no tenim temps per més, jo tinc unes altres preguntes i ja li faré en Joan Anton.
Ràdio Estel.